s'ha de recordar on treballes.
Les empreses aquestes que demostren desgràcies. Viuda de Don Antonio.
Ah, això sí, això s'ha perdut. Això m'agrada
molt.
Perdut.
És veritat.
Jo, la pròxima productora que monti serà viuda de...
Bueno, del Corral. La primera que vam muntar amb en Xuriguera era Fills de Xuriguera, Feixedes i Mas Ferrer.
Veus que no hi havia manera, no hi havia prou full per aplanar.
Quan sí. fèiem una factura ens faltava tinta sempre.
Però moltes vegades acabaves posant Fills de...
Sí. Sí, sí. I aquí cadascú emplanava com volia.
Jo aquí hi ha un xinès, que no recordo on és, que es diu Tan Dao Bien.
Molt maco, també.
Entres allà i quan surts, diu, què tal Tan Dao Bien, saps? És un xinès vietnamita, em sembla, sí.
Hòstia, boníssim.
Bueno, avui què, la Renaixença?
Doncs avui entrevistem a l'Òscar Algarrista, que és un català que viu a Suïssa i treballa... És enginyer de l'OSI. Els enginyers que calculen les forces del Dragon Khan, dels parcs d'atraccions, diguéssim.
Perquè... Un entusiasta,
eh? Sí, hòstia. Mira que... Al final és física, eh? I són números, i ha de ser una feina avorridíssima, al meu entendre, però ell ho explica amb una passió increïble.
Sí, sí, sí.
I dediquem el capítol al megàfon.
Molt bé.
Que és una cosa
I
que...
I tant. Bueno, es troba a faltar les manifestacions, a vegades.
Sí, sí. I s'ha de saber fer servir, també, que hi ha gent que
sí,
no...
Sí, això és important.
Mira, hi ha un oient que ens diu que a Berga hi ha una botiga que es diu Aroma de Berga.
Aroma de Berga. Molt bé. Venen marihuana.
I hi ha un altre que ens diu... Bueno, tampoc cal...
A mi m'havien dit...
Sangria marca conyo.
Déu meu, senyor.
Això no. A mi m'havien dit que a Osona hi havia un fotògraf que es deia Pena, en Josep Pena, i que a la botiga hi posava foto Pena.
Veus?
No ho sé.
I Zorrilàndia, que es veu que és un parc infantil. Molt bé.
A la C-17 hi ha Ferros Tous, que sempre va fer molta gràcia. Sí. Hòstia, no sé si dona
autoscola, si Dios quiere.
Mira.
I Herpes Pizza, també, ens diuen que existeix.
Doncs...
Podem estar-hi fins al dia.
Hi ha Mel Gibson, que ho sapigueu.
També?
Ah, sí, sí.
Home, i tant.
Sí, sí. Que la gent tan creativa, a vegades, déu-n'hi-do.
Sí, només que treballi.
Bueno. Sí. Que vagi bé. Cuideu-vos. Fins ara.
Adéu.
Adiós.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. L'endemà de la filtració del sumari del cas que situa Rodríguez Zapatero al capdavant d'una trama de tràfic d'influències i comissions il·legals, el seu antic assessor i ara portaveu Luis Arroyo ha assegurat que tot plegat és un error gegant ple de conjectures. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Arroyo ha defensat que per alguns sectors vinculats a l'expresident espanyol amb la corrupció, fer aquesta vinculació diu que seria un triomf i no les té totes, que no acabi a la presó vist el que ha passat en altres casos.
Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
En relació amb les joies que la UDEF va decomissar a la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx, Arroyo ha detallat que aquesta caixa forta es va portar de casa a l'expresident quan la va vendre i va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Més notícies, Natàlia Ramon.
El jutge que investiga la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, l'ha citat el 9 de juny a una vista prèvia abans de portar-la a judici. El magistrat Juan Carlos Peinado vol que la dona del president espanyol assisteixi de manera presencial als jutjats de Madrid per comunicar-li que serà un jurat popular qui la jutjarà i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxar l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil, el pas previ per jutjar-la de malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. En aquest informe, la Guàrdia Civil no ha trobat cap símptoma de tots aquests delictes.
Dispositiu policial aquesta matinada i matí contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu interior de marihuana a Girona i en una dotzena de poblacions de l'entorn. S'hi han mobilitzat més de 600 Mossos d'Esquadra. Anem a Girona. Laia Claret.
Bon dia. La policia relaciona aquest grup criminal dedicat al tràfic i cultiu de marihuana també amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. A Girona ciutat, al barri de Font de la Pólvora, han entrat en dos pisos i, com a mínim, en un, hi haurien trobat una plantació interior. En aquest punt, l'escorcoll ha acabat. Abans banda, l'operatiu policial també ha actuat en diversos punts del Gironès, com ara Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. També a la comarca de la Selva, altres municipis com ara Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i a l'Escala a l'Alt Empordà. Alguns dels escorcolls han acabat, però l'operació no està tancada, segons els Mossos d'Esquadra, i encara no hi ha un balanç oficial. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
Activat en alerta el pla SECCAT, el risc químic a l'empresa Aqualim, al polígon Bulf, al vent de Manresa, al Bages. 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que ha fet reacció. Protecció Civil ha recomanat a la població que es trobi pròxima al polígon, que es confini. Manresa, Natia Dell, bon dia.
Bon dia. La situació està controlada, tot i que molt pendents de com evolucioni el vent al migdia perquè el núvol tòxic no vagi cap a zones poblades. Hi ha una zona de seguretat acordonada per evitar que la gent passi, bàsicament els treballadors del polígon, i s'està monitoritzant el núvol i mesurant-lo. L'Abdur Rahman treballa a l'empresa afectada, Aqualim, que fa pastilles de clor per piscines.
Solo salía humos atrás y hemos intentado apagar. No es dentro, es fuera. Humo, es un humo que sale en donde la basura.
Els hem atès 9 persones. 3 han estat lleus, se les han endut a l'Hospital Altaia. Nati Adil, Catalunya Ràdio, Manresa.
Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill del fundador d'aquesta companyia de moda ha anunciat en una carta oberta que deixa, de moment, el càrrec de vicepresident, però que conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i socials de l'empresa. A Jonathan Andic el van detenir la setmana passada per la mort del seu pare i va quedar en llibertat sota una fiança d'un milió d'euros. Marta García.
El Barça femení té encara al davant 2 partits de Lliga per acabar esta campanya, demà contra la Reial Societat en casa i diumenge en el camp del Madrid Club de Futbol. Abans de tancar la temporada, ha parlat el tècnic Pere Romeu novament sobre el futur d'Alexia.
És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
A les 7, el Badalona Women rep el Madrid en la penúltima jornada de la Lliga F. Qui segur que s'acomiada del seu equip és Ramon Terrats, que ja ho ha fet amb un missatge a les xarxes. El jugador de l'Espanyol va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. Este migdia, per cert, presentació de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a director general esportiu. En bàsquet, l'Uni Girona acaba de fitxar la balear Juana Camilion, que arriba de l'Estudiantes i firma per una temporada. En la CBS juguen els 20 minuts que queden pendents del Joventut Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes en el marcador electrònic. I a més, també està prevista una reunió entre l'encara tècnic del Barça, Xavi Pasqual, i Joan Laporta per parlar del seu futur i en lo que lliga tercers partits de play-off de quarts de final que ja determinaran els semifinalistes. Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reu, tots a 8:45. El primer classificat ja per a semis és el Liceu Gallec.
Fins aquí les notícies. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere espera i pam, pam, pam.
Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cricri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron.
I no l'encontraron. Guian Gibson és historiador hispanista i ens acompanyarà d'aquí a un minut als estudis de Madrid de Catalunya Ràdio. I de ser les 11, són les 11 i 10. Esperem que d'aquí un minut el puguem saludar.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la voz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ian Gibson, què tal? Bon dia, buenos días.
Estava apagant mi telèfon.
Bueno, doncs apagui el telèfon i quan ja el tingui... A veure, ara sí, posem els auriculars. Ian Gibson, bon dia, buenos días.
Bon dia a tothom. Lo siento mucho. No. Dicen que los irlandeses nunca llegan al tiempo, pues, ¿sabes?
Ah, sí? Ah, pues mira, lo acaba de mostrar.
El tráfico de Madrid.
No se preocupe. Antes escuchábamos un poema, el poema Fábula y Rueda, de los tres amigos que Lorca publicó en Poeta Nueva York. Sí. Un poema que, de fet, obre el llibre No me encontraron, La fosa de Lorca, crónica de un olvido, que acaba usted de publicar. Y es un libro, bueno, de entrada felicidades, como todo lo que hace,
muchas gracias.
No, porque es difícil encontrar gente que tenga interés por la historia de su país, y usted hace muchos años que la tiene por un país que directamente no es el suyo.
No, pero perdona mi voz, que estoy un poco ronco de tanto hablar, pero a mí me fascina la península ibérica, y mi sueño es una república federal ibérica. Y en eso estoy de acuerdo con los iberistas catalanes. He traído dos libros conmigo. Estoy con el libro Iberisma de Rovira. Y es el año 7. Y claro, es que ha habido catalanes fascinados por este tema. Y lo he leído yo casi todo, de Maragall también. Y yo amo la península ibérica. Su nombre es griego, claro, Iberia. Y en Numancia, en Soria, bueno, yo soy, digamos, irlandés, un poco celta, ¿no? Y los celtas en la península ibérica se mezclaron con los íberos, ¿no? Y en Numancia, que está cerca de Soria, del río Duero, ¿no? Juntos los celtíberos lucharon, fue la última lucha, murieron todos, ¿no? Pero por lo menos eso de la mezcla a mí me fascina. Yo me considero celtibérico, ¿sabes?
No, se le fascina y a mí fa molts anys, hace muchos años que escribe sobre la historia de la península y sobre temas históricos que nos deberían preocuparnos también a nosotros. Bueno, es un libro el que nos presenta hoy, No me encontraron, La fosa de Lorca, crónica de un olvido, donde relata cómo vivió los 4 meses que duró la búsqueda oficial de la localización de los restos entre los años 2009 y 2010 de Lorca. ¿Cómo fueron estos meses para usted? Porque usted habla de un fracaso profundo, ¿no? Que le afectó muchísimo, profundamente, dice.
Sí, me afectó profundamente, porque yo llevaba años investigando esto y a mí no me consultaron cuando hicieron la idea. Porque, claro, allí crearon un parque, ahí en las afueras de Granada, en el municipio de Alfacar. Parque Federico García Lorca, ¿no? Y claro, yo hablé con el enterrador del poeta y estoy convencido que no me mentía, me mostró el sitio y todo eso. Y todo esto lo publiqué en el año 71, con Rey Ibérico en París, porque aquí estaba prohibido todo eso. Y el libro salió, y luego en el año 72 me dieron un premio europeo y claro, hubo traducciones y el libro fue, y me alegro, un gran problema para el régimen de Franco. Y bueno, y yo estaba totalmente identificado con l'obra de Lorca con su vida, con esto de la homosexualidad, que no pudo vivir abiertamente su vida real. Hoy ser gay es más fácil. Entonces, y lo sé porque en mi familia irlandesa, mi hermano mayor, me llevaba 5 años, resultó ser gay. Y fue el destrozo de la familia, ¿sabes? Y algo similar pasó con Lorca, con los suyos. Era muy difícil entonces ser gay. Y yo me alegro muchísimo de este cambio. Y toda la obra de Lorca, perdona, gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Y incluso las traducciones a otros idiomas captan a públicos extranjeros. Es que, claro, es un fenómeno mundial. Porque ser poeta y a la vez dramaturgo como él era realmente el Shakespeare español. Y lo matan y saben lo que hacen cuando tiene 38 años. Perdona,
lo matan por gay. O sea, por rojo, sin duda, pero también por gay. Que eso, esa es la parte importante que a veces... Sí, se reivindica, claro. Pero que es muy importante en la obra de Lorca, ¿no?
Pues claro, sí. Él está con el pueblo, está con los que sufren. Y dicen que lo mataron por maricón. Un momento, había mucho más. En primer lugar, la derecha de Granada, que él llamó la peor burguesía de España, le odiaban. Nunca pusieron yerma en Granada... Y él, como era maricón o marica y todo eso, y luego era de familia rica, pero liberal. Esto era imperdonable. Tenía enemigos políticos el padre. Pero Lorca, en público, leyó el romance de la Guardia Civil Española en público, ¿sabes? Y lo que dice del fascismo en sus entrevistas, bueno, es evidente que es un enemigo, un terrible enemigo.
Por la fuerza también que tenía su voz, ¿no?
Muchas cosas. No solo el hecho de ser homosexual. Claro, dirían maricón, o sea, etcétera, etcétera. Y 14 cosas en contra... Bueno, en fin.
¿Ha visto la película de los Javis, La Bola Negra?
No lo he visto. Y no sabía... Y es increíble. Yo no sé, no me consultaron a mí tampoco, tampoco voy presumiendo y nada de eso. Pero habría sido normal, porque yo hablo de La Bola Negra en mi biografía del poeta. Mm. Bueno, y han tenido el acierto de hacer algo con esta base de un proyecto de Federico muy poco antes de que lo matasen. ¿Eh? La Bola Negra.
Sí. Sale una hispanista, no sé si sí. Lo sabe, inspirada en usted.
Bueno, dicen que
Glenn ella... Glenn Close, ¿no? Hace de usted.
Y yo la admiro.
Dice que habla un castellano así, un poco con pues, acento, como
bueno,
usted.
Bueno, como yo, claro. Pero tampoco será el acento de Dublín, ¿comprende?
No, claro.
Ella, pero iba a soltar un taco. ¿Sabes? Los españoles sois así. Iba a decir, coño, me alegro muchísimo de que sea ella.
Pero claro, al final también lo digo porque que los Javis se fijen también en este hecho, ¿no? De que usted ha sido una persona que hace muchos años que está intentando...
Sí, sí.
Bueno, de hecho ha desenterrado de la memoria colectiva, del olvido colectivo a Lorca. Eso lo ha hecho.
Bueno.
Y ha intentado también que fuese un hecho en sí, ¿no? Que se desenterrara, pero físicamente, digamos, los huesos de Lorca.
Sí, 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 sí. Bueno, sí.
Y no ha podido. ¿Por qué no ha podido?
Bueno, porque han sido intentos fracasados, no hicieron bien la preparación. Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Al lado de aquel olivo. Es que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración. Y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
Claro, pero si usted defiende hace años que está ahí, ¿por qué nadie lo ha intentado probar? Es que es algo incomprensible.
Han intentado porque... Pero han fracasado, no lo han hecho bien. Y esto es... Y claro, hay otro sitio cercano, a 1 kilómetro y pico, que se llama Biznar, donde hay un barranco, donde también siempre hemos sabido que había fusilados, pues allí están trabajando ahora y han encontrado 200 cadáveres en el barranco de Biznar. Pero los periodistas, y perdona, yo soy un poco periodista, pero muchos periodistas no han ido allí y confunden el barranco de Biznar con el sitio donde yo creo que es donde está el parque García Lorca en Alfacar, ¿no? Hombre, lo menos posible, por lo menos visita el sitio. y no, porque van, siguen diciendo que lo mataron en el barranco de Vizna. Yo creo que no.
Ya. Pero este, por ejemplo, habla de la primera búsqueda oficial, ¿no?
Sí.
Dice que se actuó con prisas, sin preparación suficiente, ¿no? Que en la zona donde excavaron había demasiada roca y que era un lugar que, lógicamente, pues no es un lugar para enterrar a nadie, ¿no? En cambio, en otra zona más cercana, donde usted habla de este Olivo, el camino que hay, por ejemplo, que es una tierra más blanda,
eso,
¿no?
Sí.
Ahí nadie, pues, pone la excavadora. Es algo como un poco surrealista, ¿no? De por qué no se quiere desenterrar a Lorca.
Claro, yo hay cosas que no entiendo y cosas que entiendo, porque primero con la fuente, hay una fuente monumental nueva que hicieron, y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente horizontal, enorme, de mal gusto, que no le gustaría nada a Federico. Y claro, cuando hicieron la búsqueda, o la segunda vez, no me acuerdo, van allí y no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán, ¿sabes? Es un esperpento que no pudieron utilizar.
Claro, hablamos de razones, de motivos políticos detrás de eso, ¿no? Hay una no voluntad política.
Sí, claro.
Pero no solo de la política, sino también de la familia, porque la familia de Lorca siempre se ha mostrado en contra de buscar los restos del poeta.
Sí, no quieren entender que somos millones, vamos, queremos saber dónde están los restos de nuestro padre, de nuestro abuelo, y Lorca es un desaparecido, y representa a todos los desaparecidos del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes, y en pozos, tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco. Y Lorca representa para mí a todos. Su familia no habla, bueno, no sé, pero yo represento a todos y claro, queremos saber dónde está. Queremos saber dónde están todos los demás. Pero él es quien es.
Es un símbolo, claro.
Es un símbolo. Y claro, ante el mundo, para el mundo hoy, parece ser que se está terminando de todas maneras.
Y para España, porque al final España es como que si no pasa eso, no se termina de cerrar una herida que es muy profunda, ¿no? Claro. Que está en las familias, que está en los huesos de desaparecidos de mucha gente.
Claro. Imagínate, no sabes dónde están los restos de tu padre, fusilado por los fascistas. Y también hubo en el otro bando, obviamente. Yo no digo que no hay que ser maniqueo, pero, hombre, la crueldad de la dictadura, terminada la guerra, es terrible. Y esto no se dice, la derecha, no se menciona Franco. No se dice que Franco y que Juan Carlos y todo eso, los Borbones, la vuelta, claro, los Borbones siempre vuelven, ¿no? Y tenemos con una monarquía hereditaria que yo no quiero, es que para mí esto no es, bueno, no es lo que quiero como iberista. Y bueno, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, y no sé quién lo dijo, pero uno del Partido Popular, hay que cerrar heridas, pero, ¿sabes? Es que no hay que reabrir, esto reabre heridas, perdóname. Yo digo, pero las heridas no se han curado, no se curan nunca, solo se curan cuando ves la calavera de tu abuelo con un agujero en la nuca o en el cráneo, y la gente llora y se muere. Yo he estado y no he visto ganas de venganza en absoluto. Solo quieren saber dónde están los huesos del padre y del abuelo y ver los restos. Y no se ha hecho. Se está haciendo, pero muy lentamente.
Pero
y
claro, si ahora mismo se está haciendo alguna cosa para encontrar a Lorca.
¿En este momento?
Sí.
Que yo sepa, no. Pero yo en mi libro pido a... Bueno, pido... Digo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Yo no estaré aquí para... Y querían que yo firmara algo, y en absoluto, porque, claro, van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional, y les van a decir, bueno, sabemos, porque están afuera. Ah, en Granada todo el mundo tiene su teoría, su certeza de dónde están los huesos de Lorca, ¿sabes? Y hay una lista que dicen que está aquí, y yo lo sé porque soy granino y todo eso, pero por Dios. Yo digo que está en la luna. La luna es la mansión de los muertos, y Lorca es lunar, ¿eh? Es lunar.
Claro, hay mucha gente que le pueda sorprender, sobre todo si no vive aquí en Cataluña o en España, ¿no?
Sí.
De que se haya sido capaz de cambiar el nombre del Valle de los Caídos, de desenterrar a Franco, por ejemplo.
Sí, sí.
Y no se encuentren los restos de Lorca, ¿no? Es algo que supongo que a ti te despertó curiosidad ya de entrada, de un momento cuando empezaste a llegar en este país, y que has conocido y que has comprendido porque has vivido aquí, pero que si no es incomprensible, ¿no?
Sí, 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 bueno. perdón, yo empecé con el romance gitano y no era la muerte, es que a mí me fascinó este contacto con la tierra que tiene su obra. Eso es como en Irlanda, ¿sabes? Los irlandeses no tuvimos una revolución industrial y todo eso, y siempre ha estado muy en contacto con la tierra, la literatura irlandesa. Y bueno, yo empecé a leer a Lorca sin pensar en hacer un libro sobre su asesinato, en absoluto. Quería conocer la tierra granadina suya, y me dieron permiso, yo era ya profesor, para hacer la tesis doctoral sobre las raíces agrícolas de la obra de García Lorca. Pero estando en Granada en el año 65, pues había gente que empezó a hablar cuando se daban cuenta de que había allí un progresista, lo que fuera, un poco así, ¿ya? Hablaron de su experiencia, y siempre, 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 Lorca, Lorca, Lorca. Y un día me desperté y pensé, vamos a dejar la tesis, seguirá la Vega de Granada, pero yo estoy aquí en una situación privilegiada, nadie me conoce, tengo un coche, tengo un año libre, voy a dedicarme a saber qué pasó en Granada. Así fue. Pero lo que me impulsaba era mi amor a la obra de Lorca, que sigue siendo un amor, el amor de mi vida.
No te conoce el toro ni la higuera, ni caballo ni hormigas de tu casa. Te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre.
Ha sido una vida la suya dedicada a Lorca, a ese fenómeno mundial. Prácticamente toda una vida, el estudio de Lorca, su vida, su obra, su muerte. Y ese libro que nos presenta hoy también acaba con una lista de agradecimientos. El último y más especial para su mujer, ¿no?
Bueno, ella ha tenido la mala suerte de casarse con un obsesionado. Y claro, ella no es hispanista y me ha apoyado siempre. De modo que le mando desde aquí un abrazo. Y claro, sin ella y la familia habría sido muy difícil hacer esto, pero yo no lamento el sufrimiento que esto ha causado a veces, pero ¿qué le vamos a hacer? Era mi destino, mi vocación, y me alegro de haberlo hecho, sin presumir de haber llegado al fondo del pozo, del misterio de Lorca y del misterio de sus últimas horas. Yo no he llegado al fondo ni llegará nadie, porque Lorca es el misterio, es el poeta de la luna, ¿sabes? Y eso no se puede, que me quiten lo bailado, ¿no?
Nadie llegará a conocer a Lorca.
No, en profundidad no, pero tampoco a España. Este país es tan complejo, yo digo siempre, es el país más complejo de Occidente, y creo que tengo razón, capa sobre capa de culturas, de idiomas. Ay, de los cartagineses y demás. Es una mezcla. España es un país mestizo y me parece fantástico tener distinta sangre en las venas. Y a mí me gustaría mucho, pero yo tengo un poco de alemán, demasiado de inglés, aunque soy irlandés, pero tener otra sangre es fenomenal, ¿no? Y esto, además, es cristianismo, que Jesucristo es judío, habla arameo. Solo conocemos traducciones, no conocemos nada de él en el idioma original, pero ¿qué predica? Predica, uno, el amor a Dios, y segundo, el amor al prójimo. No sé cómo lo dijo, si lo dijo, pero vamos, un poco de respeto al vecino, al prójimo, al otro, al rojo ese, al maricón ese. Oye, ¿eres católico? Bueno, no olvides, un poco de respeto hacia el prójimo, ¿no?
¿Qué es lo que le enamoró a usted de España?
Es lo que amo.
Sí, que le enamoró, sí. que hizo
ah,
que...
Ah, perdóname.
Sí.
Bueno, yo vine aquí para aprender un poco el castellano, porque yo sabía francés, era prácticamente bilingüe en francés, adoraba el latín, y me dijeron, no, hay que estudiar aquí en Trinity College, en Dublín, un segundo idioma romance. Tiene que ser, obviamente, romance. Hay la disyuntiva, es o bien... sí, dos opciones, italiano o español. Yo enseguida, español. ¿Por qué? Por los vínculos históricos de Irlanda y España. Y una cosa importante, yo soy ornitólogo de toda la vida, de pájaros, ¿no? Y sabía ya de Doñana. Y esto influyó, porque yo conocí a un naturalista irlandés que había estado en Doñana. Y me habló de las dunas al amanecer, miles y miles de ánsares, todo eso. Yo estaba muy metido en el mundo de los pájaros. Digo, bueno, España tiene este coto Doñana en la desembocadura de un río que se llama Guadalquivir, y tengo ganas de conocer esto. Esto fue también motivo. Y luego resultó que tuve unos profesores fantásticos el primer año de español, ¿no? Y vine aquí a Madrid el año 57 y aprendí un poco más y aquí estoy todavía. Mm.
En el libro usted, bueno, siempre se ha mostrado muy crítico con los españoles, ¿no?
No.
Bueno, sí.
No, mira.
No, dice, el español tiene siempre mucho que decir y ninguna inclinación por escuchar, por ejemplo.
Esto
lo ha dicho en un documental.
Donde acaba
la memoria, sí. Pero en el libro también escribe, el español ha vivido negando ser mestizo, ¿no?, por ejemplo.
Ah, bueno, esto sí que es verdad, en general. Yo creo que es un país que no conoce su propia historia, y conocer la historia de España es muy difícil, porque fíjate, yo no creo que haya nadie capaz de entender este país en todos sus aspectos. Habría que conocer árabe, no solo árabe de hoy, árabe medieval, que me dicen que es muy difícil, griego, latín, alemán, porque los alemanes son quienes más han trabajado sobre la arqueología ibérica, ¿no? Como Schulten, por ejemplo, que investigó en Numancia. Y habría que tener tantos conocimientos. Menéndez Pidal no sabía árabe, había que consultar a un arabista. Yo tampoco sé, aunque sé que hay muchísimas palabras árabes en español, y todo eso. A mí me gusta la mezcla, el latín y el árabe, algo de otros, yo qué sé, de visigodo. Por aquí ha pasado todo el mundo, y hay una mezcla. Una chica me preguntó, ¿puedo seguir?
Sí, claro.
Una chica, cuando yo era profesor, me preguntó un día, señor Gibson, ¿cuándo llegaron los romanos a España? Yo dije, pues, si mal no... Creo que 216 antes del nacimiento de Cristo. ¿Y cuánto tiempo se quedaron? Dice la chica. Yo le dije, Ana, creo que se llamaba Ana, no se fueron, se mezclaron. Llegaron aquí hambrientos de qué, los varones romanos. ¿Eh? Ya sabemos lo que querían, mujeres, en la mayoría de los casos. Habría algún gay entre ellos, pero vamos. Y no se fueron, se mezclaron. Luego vinieron, yo qué sé, los visigodos, los árabes, todos, pero los romanos es la base y todos estamos hablando latín. ¿De acuerdo? Que sí, no sí. Se fueron. No, esto se lo dije a Ana. No.
¿Es optimista respecto al futuro del país?
No especialmente, porque como no estaré aquí, no puedo prever. pero si viene el PP y con sus amigos de Vox, van a ir suprimiendo la memoria histórica, ¿no? Es que en cada comunidad, bueno, claro, porque esto de no reabrir heridas y todo eso, esto a mí me afecta el estómago cuando lo oigo. De modo que optimista, hombre, yo quisiera ser optimista, pero ¿qué pasa en Inglaterra con este Farage y tal, en Inglaterra? Y salen de Europa. Es que la gente es imbécil, que tiene estas máquinas. Y los jóvenes lo tienen muy difícil porque, claro, reciben mensaje todo el día, toda la noche, con mensajes, y va a ser muy, muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira. De modo que no puedo ser muy optimista, ¿no? Me duele. España me duele, la verdad.
No me encontraron el libro de que nos presenta Ian Gibson. ¿Será el último?
El último sobre Lorca, desde luego. Yo voy a volver a mi paisano dublinés, James Joyce, y su novela El Ulises, como se llama aquí, porque allí hay mucha España en la novela. Es una novela difícil porque en inglés, claro, nosotros los dublineses hablamos un inglés sui generis casi, ¿no? Pero debajo está la influencia del celta suprimido por los ingleses del imperio. Y yo voy a volver a... El otro día alguien me preguntó, ¿qué vas a hacer cuando... Digo, voy a volver a Irlanda. ¿Te vas? Digo, me estoy bromeando, pero voy a volver a Irlanda con el Ulises de Joyce, donde hay mucha, mucha España. Voy a combinar un poco Lorca con Joyce, pero Celtilandia, ¿sabes? Todo eso de los celtas me fascina en la península, porque en Galicia creen que ellos descubrieron Irlanda. El rey Breogán figura en el himno nacional de Galicia, ¿eh? Ojo. Claro, todo esto es, bueno, es mitología, pero hay una relación profunda. De modo que me voy a dedicar a Joyce. Si tengo 2 años, a Joyce y Rosalía de Castro, Ramón del Valle Inclán, que es genial. Yo no sé si Feijóo lee, creo que más bien que no, pero vamos... Debería de leer Luces de Bohemia, y bueno, es increíble, y es otro gallego. De modo que todo esto lo voy a pensar y comparar, y hacer un libro de ensayos con Joyce como protagonista, ¿no? Es lo que quiero.
Doncs ho llegirem i en parlarem. Ian Gibson, imparable com sempre. No m'encontraron. La fossa de Lorca, crònica d'un olvido, publicat per Aguilar. És un llibre que recomanem també per entendre fins a quin punt doncs, Espanya arriba, fins on arriba. Gràcies per ser avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies.
Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
Setmana de les ofertasses a Supercor i per Cor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Fes t'entendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo
i el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Get to the point, back to the Grammy, PhD, how come? Selling sex is not for me, but I lack in honesty. Selling me is worse than songs for money. My life for money. Body for money, clothes for money. Born for money,
bitches
for money.
Calleu.
Oi que sóc money?
Oh! A veure, és que ens portes.
Ha dit moni.
No. Es porta un cabreig monumental amb en Cesc, ara mateix. Cesc no, eh?
Ara sí,
Cesc, ara sí. Molt bé, bravo, bravo. Molt bé. Això que sentiu és la Paula Jornet.
Ens agrada molt.
Sabeu qui és la Paula Jornet, que és actriu, però alhora és cantant, també. I ara torna, després de 6 anys de silenci.
Això sona molt bé, eh?
6 anys molt bé, sona. 6 anys de silenci.
Això una mica, Cesc, que no sento...
6 anys de silenci.
6 anys de silenci motivats per Paula Jornet. Per una crisi creativa que va tenir, no li sortien les coses. Ara, per fi, té nou single i ha anunciat disc de cara a l'octubre i concert al Primavera Sound. Just per aquelles dates, a més, traurà el segon avançament. Aquesta, la primera, es diu Somebody to Everybody. Hòstia. Escolteu-la, mola molt el beat, mola molt la...
sí, està guapo,
el mood i el missatge polític que hi ha darrere la cançó.
Epa, cuidado,
doncs l'escoltarem. Gràcies, Albert. A vosaltres.
Sí, el Primavera Sound.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quios. Què ens queda pendent?
Tres collars, tres pulseres i arracades i anells.
Sí, és verdad.
Amb uns rellotges, amb unes cadenetes, amb uns José Luis Rodríguez Zapatero, gravada.
Efectivamente, habéis acertado.
Collars de perles, diamants.
Mentira!
I pedres de colors, principalment blaves i vermelles. Són pedres de color grans, 15-20 quilats segur.
No!
Les arracades entre 3-6 quilats són pedres d'important.
Ai, ai, ai.
Rubis que vienen de Birmània. Estaríem parlant àmpliament dels 3 milions d'euros, segur.
Oiga, no, que no. Sí, ahora ya. Oiga, no.
Que no falte el bon humor, mai.
Muy bien, muchas gracias.
Bé, seran les 12 del migdia, és l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Villamata i Xavi Espinosa. Bon dia.
Bon dia.
Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
Doncs molts temes, Ricard, perquè déu-n'hi-do com està l'actualitat de calenta.
Ui, calenta,
i no ho dic només per la temperatura.
Els 11 anys, per cert, més càlets des que es tenen registre, són tots al segle XXI.
Sí, Mauri, no, no, és que no ho vull saber.
No, 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 no,
per què no ho vols saber, Jovany? No, és que ets negacionista, Jovany.
Doncs, no, no,
cada dia
que...
estem igual.
No, 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 perdona, no saber, és que hem de ser conscients...
Cada dia és el dia més càlid de la vida.
Sí. Home, és que cada any la temperatura...
Cada any és el més càlid.
Que callis, cony! Va!
Armínia.
Armínia,
que
és...
Vaja, està bé, home, és que cada vegada que ve per dir alguna cosa però... que no sigui el temps que farà demà és per avisar-nos d'algun desastre.
Bueno, Armínia, però les coses estan
no!
així.
Jo, mira, estic d'acord amb l'Armínia.
És que ja està bé.
Sí, però jo vinc a fer la meva feina.
Avui,
els 11
anys més calents de no sé quant que són els més calents. Ahir diguem que aquest estiu hi haurà sequeres per culpa de la calor, encara que tinguem els pantans plens. Calla!
Home,
calla ja!
Això ho vam dir ahir.
Pel que fa als indicadors...
Tenim els pantans plens, però hi pot haver sequera perquè...
Bueno, és que una cosa no treu l'altra.
No, Francesc, mai tenim res bé.
Una cosa no treu l'altra.
Mirant la Sílvia, tancarà el Mauri a la presó.
La Sílvia tancarà el Mauri a la presó.
Quina Sílvia?
Quina Sílvia?
Calla ja!
Quina Sílvia?
La Sílvia Abril.
La Sílvia. Quina Sílvia vols que sigui?
No estic parlant.
Ah, ja sé quina Sílvia.
La Sílvia Oriols.
No.
Això ho has dit tu.
No mentis, la innombrable.
Temperatura a Ripoll, per cert...
Que m'importa un pepino, home! Mira, obro la finestra i m'obro els pulmons de TV2 o com es digui.
CO2. Indicadors de CO2 a l'aire.
Calma. No entenc per què us fa tanta ràbia que el Francesc Mauri digui simplement les coses com són.
No, no, i que faci la meva feina. Jo no critico la teva feina de poeta o la feina de l'Armínia de no sé ben bé què.
No, de res, de res, de res.
Jo faig... Vinc a fer la meva feina com la fa el Cordomí, com la fa l'Alça...
Tomàs Molina...
L'Agustí...
Sempre aneu a buscar la cosa per posar
ara.
La por
mira.
Al cos.
Ara!
És que, és que hem de tenir por.
Seguiu mirant cap a una altra banda.
Hem de tenir por.
Morireu calcinats.
Mira el carrer.
El Mauri i jo no.
No.
Anirem a viure al Pol Nord.
Jo, a més, practico nudisme. Això és sabut des de fa temps.
Sí,
és un mètode de termorregulació totalment nostrat i... Vull dir...
El teu nudisme, Francesc, inclou aquesta part que ara està bastant de moda, que és la de prendre el sol...
Parlant-nos. Correcte.
Sí, també
sí,
ho fas.
De fet, tot s'absorbeix millor parlant-nos. Sí, això sí. És sabut, té una...
Qualsevol cosa s'absorbeix
millor. Qualsevol cosa. El punt de partida és incorrecte perquè no s'ha d'absorbir res a través de l'anus.
Bueno, per exemple, Jovany, un suc de taronja.
Un suc de taronja.
Un suc de taronja. Un suc de taronja.
Sí, 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 molt bé.
Les vitamines.
Un tallat.
Escolta, la pell de la taronja.
Tu ho poses allà i ell mateix ja absorbeix.
Hi ha un punt de no retorn.
Per què necessites absorbir res per
l'anus? No? Punt... És un lloc de sortida, no d'entrada. És de sortida.
Això ho han ensenyat a petit.
Armínia. Bueno, sí.
És el que insisteix que sigui d'entrada.
Exacte.
És un lloc de sortida.
Exacte.
És un lloc de sortida.
Tot depèn de com ho miris.
Bueno, no, o no.
La boca, què és, d'entrada o de sortida?
D'entrada.
I bé que surt vòmit.
Sí.
Perquè hi ha alguna cosa que no funciona bé quan vomites.
Estàs dient que aquí s'introdueix coses aquí per allà dins, vol dir que algú no funciona bé, has dit això?
Passant. Carai, Jovany. Carai, has quedat ben retratat, eh? Molt bé, molt bé.
Bueno, doncs aneu fent.
Molt bé.
Bueno, jo me'n vaig, que estic amb pilotes.
Sí, t'has anat espullant.
Més temes d'actualitat. Vinga, va, sisplau.
Hi ha molts temes importants per abordar, temes que preocupen la gent.
Exacte, com per exemple el tema que va passar...
La vaga de biblioteques de Barcelona, per exemple.
Vostè, perdona, qui és?
Poguessis fer el favor de no cridar, sisplau? Que estàs molestant els teus companys?
Perdona.
Sí. I apaga la música, que això no és una discoteca.
Fora, bueno, fora.
Sí, Cesc, sí, Cesc.
Cesc, però, què necessites?
Treu el piano, que la senyora s'enfada.
Què necessites?
De moment, diria que Ricard Ostrell, el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, sí, és qui és.
Maria Canyes, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
Portaveu baixa, eh?
El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
Bé,
no,
això és molt bé, Maria Calles. I, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries... Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no?, en la qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
Ella parla fort. És que ella parla fort.
Bueno, perquè jo soc la bibliotecària.
Vale, d'acord.
Per cert, aquí
em surt... vaga, d'altra banda.
Joel, que vas venir a buscar fa 3 mesos l'últim llibre de l'Albert Espinosa i encara no l'has tornat.
Ah, sí? Llegeixes els llibres d'Albert Espinosa?
Bueno, és un...
L'Albert en una biblioteca... Imagina't Albert Espinosa en una biblioteca.
Era per un amic, no era per mi.
Sí, mira.
Era per un amic que està passant un mal moment.
És que, bueno, ja està bé, no? De veritat, que... Bueno, mira, si no tornes al llibre et parteixo les cames.
Bueno, doncs ja el... Què és aquest soroll?
Ha vingut Albert Espinosa a fer una presentació.
Pica
en la seva cama.
De cama a terra.
Ara, Maria Calles, perdoni.
Un altre vídeo us expulso, eh? Bueno, són normals.
Bueno,
doncs, com
Maria
deia...
Calles, que només li volia preguntar en què consistirà la vaga.
Doncs, com deia, tenim previstes diverses accions, no? Sí. Per exemple, no canviarem els diaris de la biblioteca, de manera que quan els avis vinguin a llegir-lo, doncs es trobaran cada dia el mateix.
Home, això no... És molt lleig,
seu,
és
molt lleig.
Bueno, també et diré que molts que no s'enteraran, eh?
No, la majoria no.
Després el que farem és una vaga de tos.
Una vaga de tos, que és una vaga de tos.
Cada dia... Durant una hora, mentre la Jana estigui estudiant o llegint, tossirem tota l'estona.
Hosti, això em molesta molt. Sí. Jo quan estudiava, exacte, això era el que més em desconcentrava.
No et pots concentrar, clar. Prova de llegir alguna cosa, Joan, a veure.
A veure, per exemple, doncs ara estic llegint això. Ai, merda, he perdut el fil. Sí, sí, és
això.
La tos realment no et permet llegir.
Clar, la gent, sí, jo m'acabo enfadant sempre. La gent que té molta tos...
Sí. Bueno, i el teatre, és que...
I el teatre.
En general, la gent que tos...
La gent que riu també, eh? Sí.
La gent que té tos.
Jo recordo molt.
I la gent que té un accident petit a la ronda de dalt, a mi em fa enfadar molt. Ai,
sisplau. Sí, però això ja és culpa de la gent que la va dissenyar sense com es diu allò?
Sí, però tu ja
sense ho saps. Voral.
Tu ja saps, sí, que la ronda de dalt no té vorals. Per tant, no tinguis un accident.
Clar, és que la gent és poc previsora.
Molt bé,
ja
heu acabat. Ens
podeu deixar. El dia sense cotxe...
vas agafar el cotxe.
I em vaig quedar... Ja em va començar a treure fum al cotxe. Al mig de la ronda de dalt, a les 8 del matí?
No.
I unes quants quilòmetres.
Ah, eres tu, eh?
El dia sense cotxe per culpa meva.
Imagina't que t'arriben a fer una foto i surts al carrer.
És que clar.
Ja ho dic.
Però...
Obstrucció, de trànsit...
Vaig parar a la vorera.
Però si no n'hi ha, si acabes...
Hi ha una mica de vorera.
Hi ha una mica de vorera, però acabes molestant a tothom.
Bueno, anem al principal tema pendent del dia...
¿Quién es el
rey de Zapatero?
Home, sí,
el capo de la mafia, claro, el sicario venezolano.
A ver,
el Cejas.
Federico.
Cejas. Esa especie de tenutrio. No.
Pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí?
¿Qué pasa?
Y ya, pues que vayan tomando nota.
Venga, va, home, sisplau.
L'actualitat continua marcada per l'obertura del sumari del cas Plus Ultra amb l'expresident del sumari, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, com a principal imputat en el sumari.
Sumari.
Es
van
coneixent
nous detalls del sumari del cas, per exemple, que la policia va trobar una quantitat important de joies en una caixa forta al despatx de ZP.
Sí, senyor Jovany, ets un home informat. I es veu que són unes joies que, segons va explicar la secretària de Zapatero a la policia, la seva assistenta personal, que és una senyora que es diu Gertrudis, Gertru, pels amics, provenien d'una herència, d'una mena de deixa.
Així és, sí.
Sí, tenim amb nosaltres la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar.
Hola, Gertrudis.
Hola,
bon dia, buenos días.
Me puede llamar Gertru.
Gertru.
Sí. Molt bé, Gertru. Escolti, sí, vostè coneixia l'existència d'aquestes joies a la caixa forta,
sí, claro,
de Zapatero, Gertru?
Claro, hasta incluso guardo las llaves porque el Zapas es muy despistado.
Sí. Perdoni, com li ha dit?
El presidente Zapatero, ¿no? Entonces yo guardo las llaves de todo y sí, sabía que estaba las joyas de la señora ahí, ¿no? E incluso a veces me las probaba y todo.
Vostè es provava les joies?
Para un moment, sí. Para un
sí,
moment.
Para la música.
Se las ponía Jovany, todas a la vez. Sí. Parecía...
Val que anem apurats, sí, de personatges.
Sí.
Però que l'Armínia hagi de fer de sabata.
Ah, ja ho he dit jo. És que ja li he dit.
Ho hem parlat
Armínia, Armínia, no surtis del paper.
Ara doncs no poseu...
No, sí. Clar, a veure, no, Armínia, la gràcia és que tu no surtis del paper. Tu has de seguir sent la Gertie.
Jo
li dono una oportunitat, però ja li dic que no comprarem més cap persona. Si vostè ve aquí, encara no sé per què ve. Però no es foti a sobre fer la feina dels altres.
Jovany està buscant noves possibilitats amb l'Armínia.
L'Armínia era dalt, que no estava fent res. Que puja allà a la redacció i comença a parlar allà amb l'un, amb l'altre, i va molestant.
Doncs que faci de Gertro.
Fes alguna cosa.
Ja, bueno,
però... No puc fer de Gertro, si quieres. Jo puedo hablar castellano.
A veure, Armínia, provem
el personatge.
A veure, vostè, Gertro, estem parlant amb la Gertro.
Sí, sí, soy Gertro.
Gertro, vostè s'emprovava les joies de Zapatero.
Sí, sí, me las ponía todas a la vez y parecía un Latin King.
Ah, molt bé.
Molt bé. I són una herència, ens diuen, aquestes joies.
Sí, bota aliança. Bueno...
No, a veure, Armínia, no.
No, perdó, és que pensava que estava...
Gertro no és d'aliança.
A Gertro no pot votar aliança. És una senyora de Castilla-La Mancha.
Jo, però vota aliança? No, a mi, sí. Pues sí, me gusta. Me gusta la Silvia, me gusta. ¿Qué quieres que te diga? No, me parece interesante.
Armínia.
Gertrudis.
És que, no sé, és molt popular, no? I votar Aliança Popular, no?
Aliança Popular. Sí, bueno... Però bé, sent la secretària de Zapatero, tampoc hauria de dir aquesta... Bueno, escolta'm.
Va, Armínia, seguim parlant amb la Gertrudis.
Posis en el paper, Gertrudis.
Sí, sí, sí.
Que si són una herència, això. Les joies.
Bueno,
són una herència.
Esto es lo que me contaron los señores, ¿no? Como comprenderá, yo tampoco fui a comprovar si había muerto la abuela de la señora.
Clar, vostè s'ho havia de creure, que allò és una herència, i sí, està sense fer preguntes. No?
Però escolti'm una cosa, senyora Gertro.
Sí.
Tot això que s'està investigant de Zapatero com el líder d'una xarxa de tràfic d'influència, d'això és molt greu. Vostè què en sap?
Yo de todo esto no sé nada.
Ja m'ho imaginava.
Porque al fin y al cabo soy una mandada y hacía lo que me pedía el señor.
Estàs fent molt bé, Armínia.
Me decía, guarda este collar de rubias y zafiras en la caja. Y yo, pues, lo hacía sin preguntar.
Molt bé, molt bé.
O me decía, Gertro, necesito un informe, pues, no sé, analizando la situación socioeconómica de Venezuela, y yo ponía Venezuela en el Google y hacía un informe, Aliança Bien.
I aquest informe després el venia.
Aliança Bien, què vol dir?
Aliança, quina aliança?
Està colant missatges subliminals en el
personal. No, no, jo no lo vendía, eh? Era la
empresa... No, això li anava a dir. Vostè feia aquest informe després el venia.
Sí. No, la empresa de les niñas.
Ah, les filles del Zapatero.
Sí, perquè a vegades m'encargava coses, eh?
Com ara, quines coses li encarregava les filles del Zapatero?
Cabezas de cabra, no? O pelo de vírgenes per fer sus rituales, sus coses,
bueno,
no?
Bueno, sí que és veritat que eren noies que tenien aquella aparença una mica gòtica.
Sí, bueno, però són bones persones, eh? I la Silvia Urrells també és bona persona.
Gràcies. Anem al concurs pendent d'aquí a un minut. Avui concurs amb nosaltres Jordi Pujol. Ara el sentirem.
Què dius?
Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Avui ens truca el Jordi Pujol. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Hola, Jordi.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Com està la Marta?
No, la Marta...
La Marta està perfecta. Han de repassar uns dies.
La Marta no està perfecta. Armínia...
Jo tornaria a començar.
Ens fotran fora. I a tu també, Ricard.
Calleu.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
A veure, truca el Jordi. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Jordi Pujol, es diu vostè, eh?
Sí.
Des d'on truca, Jordi?
Des de Sabadell.
Ah!
Ojo, Jordi Pujol de Sabadell, eh?
Pujol de Sabadell, jo.
Aviam, no ets el... No és el president, no?
No, home, espereu que no, que no hagi rejuvenit la veu.
Tites, tites, no?
No ets el tites, tites.
Tens relació parental, parentesc?
No, jo crec que no, tot i que sóc el tercer Jordi Pujol.
Ah, vens d'una llarga nissaga de Jordi Pujol.
Molt bé.
Jordi Pujol, el meu pare és Jordi Pujol.
O sigui, ets el júnior.
Jordi,
Jordi Pujol, júnior.
Series el júnior. El dels Ferraris, no, una mica? Sí. Jordi, què, et fas la primera pregunta o no?
Sí, vinga, dispara.
És la que et donarà dret a guanyar una magnífica cantimplora del 3CAT. Espero que no estiguis gaire nerviós.
Va, normal.
Vinga, doncs va, que t'enfrontes a la categoria de cultura i esports. Els esports són cultura, Jordi, ràpid, sí o no?
Sí.
Vinga, continuem. Jordi Pujol, com segurament ja deu saber, a no ser que visquis a 200 metres sota terra, Luis de la Fuente ja ha donat els noms dels 26 jugadors que representaran la Roja al Mundial de Futbol.
Ja, tots amb la Roja.
I del que més es parla és que no hi ha ni un sol jugador del Real Madrid. És una cosa inaudita, Jordi Pujol, que es veu que no havia passat mai a la història, que a més es veu agravada pel fet que del Barça n'hi van 8. Curiós, eh, Jordi? El club esportiu que millor i més espanyolament representa l'espanyolitat espanyola no aporta jugadors a la selecció espanyola i, en canvi, el club que pitjor la representa, el club que defensa els interessos de centenars de milers de sediciosos que volen trencar Espanya, n'aporta 8. I, clar, els aficionats madridistes viuen immersos en un mar de contradiccions i els hi venen flaixos horribles, com els veterans del Vietnam. Jordi, els hi venen records dolorosos de fa 15 anys, quan una selecció espanyola que bàsicament era el Barça amb quatre patates fregides de guarnició va guanyar-los un Mundial i es van veure obligats a celebrar-ho. I si en aquell moment tenien el Ramos i el Xavi Alonso a l'equip i ja ho van passar malament, Jordi, imagina't ara. Imagina't haver-te passat tota la temporada dient-li moro de mierda al Lamin Yamal i puto catalufo al Cubarsí i subnormal al Gavi i ara, quan comenci el Mundial, vegin que aquests mateixos jugadors porten al pit la mateixa bandera que ells porten al canell, a la solapa del polo, al maletero del cotxe, al balcó de casa i segurament també a la goma dels calçotets. No ha de ser fàcil, Jordi, i de fet ja em consta que molts madridistes estan prenent decisions dràstiques. N'hi ha que ja li demanen al Florentino que creï un Mundial ell, al marge de la FIFA, on el Madrid pugui exercir de selecció espanyola sense espanyols, i altres ja han decidit que aquest Mundial aniran en Portugal, perquè hi juga Cristiano Ronaldo, que representa molt millor que qualsevol jugador català els valors de l'Espanya madrilenya, que, com saps, és l'única Espanya legítima. I ara, Jordi, la pregunta. Estàs atent, Jordi?
Sí.
Doncs vinga, som-hi. Fa 2 mesos, la Roja va tornar a jugar després de molts anys a Catalunya. Ho van fer encoratjats per aquest clima de concòrdia i de pau social que respira últimament al país i el lloc triat va ser, com no podia ser d'una altra manera, tractant-se de la selecció espanyola, al camp de l'Espanyol. En aquell partit que enfrontava els espanyols a la selecció d'Egipte, els aficionats rojigualdos van insistir en un càntic molt concret. Quin va ser aquest càntic? Et dono 4 opcions. Opció A va ser independència. Sí. Opció B va ser sarri, 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 sarri. Opció C va ser nosotras parimos, nosotras decidimos. O opció D va ser vote, 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 musulmán el que no vote.
Temps.
Què cantaven?
La D.
La D, eh?
Resposta...
Però un moment. Però això no tindria sentit, Jordi, havent-hi Lamin Yamal, que és musulmà i jugador de la selecció espanyola, jugant al camp. Això no tindria sentit, Jordi.
Aquest és un país amb poca coherència.
Resposta correcta!
Sí, senyor.
La coherència... Bueno, també. També.
La coherència. Va,
ja tens una cantimplora del 3CAT. Anem per la segona pregunta, que és de puntuació, i et donarà opcions a venir a concursar divendres.
Molt bé.
I anirem després del butlletí de les 12. Però abans donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Diverse, saludem l'actor i director de teatre Martí Torres. Martí, bon dia.
Hola, Ricard. Sabies que les expectatives i oportunitats dels infants en les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques comencen a construir-se des de ben petits? I que en entorns socialment vulnerables la bretxa científica i tecnològica continua creixent i afecta especialment les nenes? Davant d'aquesta situació, és necessari vetllar pel dret universal dels infants a una educació de qualitat, promovent l'equitat i la justícia social. De Tecla, un programa d'innovació pedagògica creat per FabLab Barcelona i la Fundació Divers, impulsa l'aprenentatge de les STEAM des de l'educació maker, fomentant l'equitat i la inclusió. Durant 4 cursos, De Tecla acompanya escoles de primària promovent aprenentatges significatius amb què els infants aprenen fent, experimentant i creant. Alhora, ofereix recursos formatius, metodològics i tecnològics per empoderar les comunitats educatives. Descobriu el programa De Tecla a fpdivers.org.
Fundació Divers.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. Un tren ha xocat amb un minibús escolar aquest matí a Buggenhout, al nord de Bèlgica. Segons les primeres informacions, 4 dels 9 passatgers de l'autobús haurien mort. Brussel·les, Bruno Fortea.
Hola, bon dia. 2 dels morts són estudiants. Les altres víctimes són el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els adolescents. Això és el que acaba de dir el ministre de Transports belga a la televisió RTL. L'accident ha tingut lloc en un pas a nivell. El gestor de la xarxa de trens belga ha explicat als mitjans locals que en el moment del xoc, la barrera del pas a nivell estava abaixada i els llums en vermell, segons diu que mostren les càmeres de seguretat de la zona. Per això, ara per ara, desconeixen què és el que ha pogut fallar. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Partit Popular i Vox tanquen un acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Són els primers comptes del president popular, Pérez Llorca. El pacte inclou el concepte de prioritat nacional, inclòs per Vox, que els espanyols, vol dir, tinguin preferència a l'hora d'accedir a les ajudes públiques. València, Alba Barbosa, bon dia.
Bon dia. És un acord que també inclou mesures en seguretat que Vox vincula amb la migració irregular. El pacte per als pressupostos l'ha anunciat l'extrema dreta i el Consell el presentarà divendres. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, destaca els tres eixos del pacte.
Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y, por supuesto, algo esencial, que és la prioritat nacional.
La previsió és que els pressupostos s'aprovin a finals de juliol a les Corts. La ministra i secretària general dels socialistes valencians, Diana Morán, exigeix que PP i Vox facin públic l'acord i lamenta que el futur dels valencians depengui dels interessos d'Abascal. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
Ho acabem de saber. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, demana a l'Audiència Nacional un ajornament de la seva declaració prevista pel pròxim dia 2 de juny. Això l'endemà de la filtració del sumari del seu cas. D'aquesta manera, la defensa demana més temps per poder analitzar aquesta documentació i poder fer aquesta declaració amb més garanties. Ara el tribunal haurà de decidir si accepta o no aquesta petició.
Junts per Catalunya presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat. Tot i el rebuig del principal partit de l'oposició, els comptes tiraran igualment endavant amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns i quedaran definitivament aprovats al Parlament el mes de juliol. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha oficialitzat avui que registraran una esmena a la totalitat als pressupostos perquè creuen que són dolents per al país i la constatació d'un govern en fallida.
No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot amb l'objectiu d'incorporar el diagnòstic de l'ull gandul a les revisions dels nens i nenes de menys d'un any i mig. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. L'Àrea Bàsica de Salut de Salt fa de laboratori de proves i han citat les famílies de 120 nens i nenes per fer la revisió de ben petits, ha explicat Belén Pérez, adjunta a la direcció de l'Àrea Bàsica de Salut.
Fem aquests 120 nens d'aquesta mostra per després saber realment tenir dades i la idea és que més endavant ho incorporarem a la revisió de Creixem en Salut dels 15 mesos i si això funciona entenem que altres centres s'acolliran a aquest projecte.
Si se'n fa el tractament a temps, l'ull gandul es pot revertir i afecta entre un 2 i un 5% de la mainada. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Esports, Marta García.
L'Espanyol presenta este migdia Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a nou director general esportiu. Qui s'acomiada Ramon Terrats, el jugador va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. En la Lliga F a les 7, el Badalona Women rep el Madrid en la penúltima jornada. Demà el Barça rebrà la Reial Societat i el tècnic Pere Romeu comenta que si Alexi acaba marxant, se li haurà de fer l'homenatge que mereix. També demà l'Espanyol visita el camp del Deportivo. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la balear Juana Camilión, que arriba de l'Estudiantes i firma per dos temporades. En l'ACB a les 8 se juguen els 20 minuts que queden pendents del Juventut Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes en el marcador electrònic quan dominava la penya per 20 punts. I en lo que lliga tercers partits del play-off de quarts de final. A dos quarts de nou, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
Fins aquí les notícies.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Jordi, ets aquí.
Sí, estem aquí.
Doncs bé, anem per la segona pregunta, Joel, que és de puntuació.
Sí, i la puntuació és relativa a com ho facis davant del repte ètic i moral que ara et plantejaré. D'acord, Jordi?
Molt bé.
Atenció, perquè avui reversiono un dels pitjors dilemes de la història d'aquest concurs. Jordi.
Bones i màgiques nits.
Gràcies, Sebastià.
Ah, no? Perdó. Perdó.
És que tu sona una mica de música New Age i ja... Jordi, posa't en situació, insisteixo. Tanca els ulls, si cal, a no ser que estiguis conduint o caminant pel carrer. O sigui, tanca els ulls només si estàs parat a poder ser assegut i a poder ser sol, perquè si estàs amb gent i tanques els ulls molta estona, Jordi, amb el telèfon a l'orella és possible que pensin que estàs de lulu. A la situació que et plantejo, Jordi, estàs a casa teva i és diumenge. Tens bastanta ressaca, Jordi, perquè ets un tio que t'agrada fer els teus cubates... I has decidit passar el dia a casa, prendre't un ibuprofeno i estirar-te al llit en silenci amb els ulls tancats, aviam si et relaxes i pots dormir una estona. I més o menys ho aconsegueixes, Jordi, amb l'ajuda, per què negar-ho, de dos diazepans, una mica de cannabis i una infusió de valeriana i passiflora. Hermínia, calla. Estàs relaxadíssim, Jordi, pràcticament al nirvana. Estàs ja que et floten les cames i comences a mig somiar quan tota la teva pau interior se'n va de cop a prendre pel sac. Perquè de cop, Jordi, sents una música a un volum infernal. De fet, sents això, concretament. La reconeixes ràpid, aquesta cançó, eh?
No.
És Jetem, d'aquell cantant francès.
Que et va
fer conèixer aquella nòvia francesa que vas tenir fa 20 anys. Te'n recordes, no?, d'aquella noia francesa?
Sí, sí.
Que et va deixar per una altra noia francesa. Però ara no ve a cuento, això, Jordi. La cançó t'agrada, Jordi, però no ara. No ara, que estàs amb una migranya intentant descansar i, per suposat, no aquest volum. Però el que et sorprèn més, Jordi, és d'on ve la música. Ve del pis del costat, del tercer primera, del pis de la Maria Antònia, que és la teva veïna de tota la vida. I tu ho saps tot de la Maria Antònia. Maria Antònia! 63 anys, divorciada des d'en fa més de 13, i això ho saps perquè t'ho ha dit ella, que està una mica deprimida perquè busca l'amor i no el troba. I quan dic amor, Jordi, i això també ho saps perquè t'ho ha dit la Maria Antònia, em refereixo a treure una mica el ventre de penes, perquè la Maria Antònia fa 13 anys que no està amb cap home, Jordi, bíblicament parlant. Deixem-nos d'eufemismes. Total, que vas a trucar a la porta de la Maria Antònia perquè baixi la música i puguis relaxar-te, i també perquè pateixes que no li hagi passat alguna cosa. Perquè amb la Maria Antònia fa... No.
Ja m'he perdut, jo,
és que el jetem aquest...
Molesta molt, eh?
Perquè la Maria Antònia mai fa soroll, Jordi. Tu la coneixes, has conviscut amb ella moltíssims anys i no fa mai soroll. Llavors, quan estàs davant de la seva porta, just a punt de tocar el timbre, sents uns crits que venen de dins. Poses l'orella a la porta i no són crits, Jordi, són gemecs de la Maria Antònia. Gemecs molt forts. Sents això, Jordi. És evident que 13 anys després la teva veïna Maria Antònia està tenint un orgasme. Un orgasme molt sorollós. L'està tenint cridant fortíssim i amb la música insuportablement forta, també. Justament el dia que tu t'estàs morint de la ressaca i tens el cap com si tinguessis a dins tots els membres de l'Elèctrica d'Arma tocant desafinats. I ara la pregunta, Jordi. No sé si entens el dilema, Jordi. Has de decidir entre molestar la teva veïna Maria Antònia, que tu saps que fa 3 anys que no folla i ara, per fi, ho ha aconseguit, o no fer-ho i seguir patint...
Què fas?
La migranya, amb la música, els gemecs de la Maria Antònia...
Què fas, Jordi?
Jordi, va.
Sí, Jordi.
No fer-ho.
No sí, fer-ho, eh?
La Maria Antònia potser es passa 13 anys calladeta només per aquesta disfrutada.
Home, sí, senyor. Sí, senyor.
Puntuació,
sí,
Garriga.
Bravo. Bravo.
9 i mig.
9 i mig.
Sí, senyor.
9,3.
8,7.
El Tudor, no?
Va, Ricard.
28,7.
Ui, ui,
ui. 5,5. 28,5.
Està molt bé, Jordi.
Malament. Potser vens a concursar divendres. Jordi, gràcies.
Vinga, vostè.
Adéu, Garriga. Fins després de la tarda.
A les 4 ens hi posem. Sí, sí. Avui Lídia Heredia, Eloi Vila, amb la Rebeca Renco posem el dia de Jonathan Andic.
Sí. I tu, Garriga,
jo
i tu.
També, jo també, a les 4.
Adéu.
Vale. Sí.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
Sí.
I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i, tot i així, cada edifici és diferent. Mm-hmm. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
Sí, eh?
Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir...
Para la tele, Mercè, va.
Vinga, va.
M'encanten els parcs d'atraccions.
Sí, l'Òscar, sí. És un dissenyador collonut, aquest tio.
I el megàfon. Sí, sí. En Peyu ens parlarà del megàfon o...
Però no ens parlarà amb un megàfon. Va, perquè a mi m'atabala.
Calleu, sisplau, que arriba el jefe.
Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
Ja us ho avanço, abans que feu cap comentari vosaltres. Hola. Sí, també el megàfon és un d'aquells invents que ja existien a l'antic Egipte.
No. Collons! Oh. Collons d'egipcis, eh?
A veure, evidentment, no eren electrònics com els actuals, simplement eren objectes cònics que servien perquè la veu fos més entrenadora i arribés més lluny.
Bueno, per parlar més fort.
No, exactament. No, un con no amplifica el volum.
Ah, no? Apa que no, Peyu.
No.
Jo vaig estar dies enrere quan va guanyar el Barça la Lliga, vam anar amb un cunyat a Barcelona, sí. Allà a la Rambla, que està fotent obres, i vam anar allà al Plaça Catalunya.
Fan obres a la Rambla?
Sí, fan obres. I vam agafar un con d'aquell de les...
De les obres.
De les obres,
sí.
I vaig posar allà... Entrada per tu! Sí. Agafa la terra!
Sí.
Agafa la terra!
Sí, però insisteixo. Silenci.
Hi ha una mica de festeta, no?
Una mica sí, però tampoc va guanyar la Lliga del Barça ahir, diguéssim, fa uns dies.
Però deixa'm celebrar. Insisteixo. Les coses bones s'han de celebrar.
No, som catalans. Com més celebrem, llavors més patirem. No amplifica el volum.
Ah, no l'amplifica?
No l'amplifica, no. Sona més fort, però no és que s'amplifiqui. El concentres, evites que es dispersi. Ja. Tècnicament s'hauria de dir així.
Ah, collons. Sí. I així es fan obres a les Rambles?
Sí.
Nosaltres sí que ens dispersem bastant.
Una mica. Tu,
i per què volien els megàfons als egipcis?
No sé.
Per les seves manifestacions? Tipo, Romà, cabró, saluda al faraó. No? Sí. Bote, bote, bote. Bueno.
No sé què deien en aquell moment.
Bote, bote,
no
era, bote.
No eren uns quillos, els egipcis, tampoc. Vull dir que no... Ho feien servir, suposo, per donar ordres, per coordinar treballadors a les piràmides quan les construïen, no? Més enllà d'aquestes primeres aproximacions, el pare del megàfon és Samuel Morland, el